Fa uns dies us explicàvem que Terra Ferida alertà que la pressió humana a les Balears s'ha disparat un 45% en 20 anys. Volem abordar aquest assumpte amb el portaveu d'aquesta entitat ecologista, en Jaume Drové. Hola Jaume, benvingut a Ràdio Illa Formentera.
Hola, bon dia a tots, com va?
Bé, primer de tot, Terra de Ferida, d'on sorgeix, d'on neix? Ho dic perquè és una, diguem-ne, una organització ecologista de la qual hem sentit a parlar darrerament.
Sí, Terra Ferida ara té només 3 anyets. És una petita entitat que intenta fer petites campanyes en defensa del territori sempre. I vaja, va sorgir una miqueta de manera un poc espontània, a través només de les xerxes, per divulgar un poc els canvis que se produïen damunt del territori de les illes. I vaja, a poc s'empenta de la gent mos ha anat transformant una miqueta i convertint en una, ja vos dic, una petita associació ecologista que intenta cridar l'atenció sobre els principals problemes ambientals de les illes.
Ara fa un parell d'anys que us seguim a través de les xarxes socials. Record que d'algunes de les campanyes que us varen cridar més l'atenció al principi fou, per exemple, aquella no sé com ho dieu, les muntanyetes de pedres, que és un fenomen que aquí a Formentera també es reprodueix molt, sobretot al cap de Barberia. Valtos ja veu cridar l'atenció al respecte de que eren perjudicials.
Sí, és que els darrers anys ha proliferat aquesta moda, podríem dir, que és una, en fi, és un costum que hi havia a les muntanyes del Tibet, no? I és una cosa que s'ha estès pràcticament per tot el Mediterrani, i clar, zones litorals, que són zones molt especials, perquè hi ha una petita franja on hi ha poques espècies, però molt interessants, moltes d'elles endèmiques, que clar, remenar totes aquestes pedres per generar munts contínuament, genera un desequilibri i una erosió que a les illes té molt d'impacte.
Sí, tu parlaves també del capítol natural, però bé, també hi ha un tema paisatgístic d'imatge que, clar, al final aquests muntanyets trastoquen, no?, també un paisatge. Bé.
Clar, trastoquen perquè uniformitzen un poc tots els espais, no? Ara veus una foto del litoral que no puguis identificar bé el topònim i la veritat és que te surten quiramollets de pedres per tot, no? Jo sé que molta gent no fa mala intenció.
No, això està clar, sí.
Hi ha d'haver una presa de consciència de que això provoca una alteració i un desequilibri i, a més, una pèrdua de qualitat paisatgística, clar.
Però bé, el que anàvem, ara heu denunciat, heu fet un estudi seriós sobre la pressió humana a les nostres illes i heu denunciat aquest increment de gairebé el 50%, el 45% en només 20 anys. Explica'm-vos un poc d'on ha sorgit doncs, aquesta iniciativa, com se us ha acudit doncs, fer aquesta mirada retrospectiva i aquestes comparatives.
Bé, nosaltres el que ens ha passat a tots els habitants de les illes, no? Que els darrers anys han notat com s'incrementava de manera molt espectacular la pressió i tots hem parlat de la massificació famosa i nosaltres l'únic que hem volgut fer és mirar si hi havia dades públiques, en aquest cas d'un organisme públic que és Cibestat, que és un organisme dependent del govern de les Illes Balears, que recopila tota aquesta d'estadístiques sobre economia, territori, medi ambient. No? Nosaltres el que hem fet és mirar l'índex de pressió humana. No? L'índex de pressió humana per les illes és molt interessant, perquè és una, mos diu, la càrrega demogràfica real que tenim en un moment determinat de l'any. De fet, aquestes dades se poden comprovar cada dia, és una molt bona referència, i no només mos diu quant de residents som damunt les illes, sinó que mos diu quantes persones tenim en aquell dia concret. No? I nosaltres el que hem fet és recopilar aquesta dada pels darrers 20 anys i hem generat una gràfica que ens indica que hi ha hagut una pressió, bueno, un increment de la pressió, el nombre de residents més el nombre de turistes, més el nombre de visitants, gent que potser té segones residències, que s'ha anat incrementant de manera exponencial els darrers 20 anys, fins a un 45%. Nosaltres trobem que és una xifra extraordinària. I una cosa és interessant de veure és que no només ha pujat aquest 45% en el conjunt de les illes els mesos d'estiu, que tot de... és molt agobiant l'estiu. No, és que el 45% també se produeix en els mesos d'hivern. Per tant, veiem que és un creixement exponencial any a any i mes a mes.
Una altra de les dades que ens crida l'atenció és que, per exemple, a l'agost del 1997, diguem-ne, quan estàvem al màxim d'ocupació i de gent a les nostres illes, doncs teníem 1,4 milions de persones, mentre que el 2016 aquesta xifra ja la superàvem al mes de juny i l'any passat, el 2017, ja superàvem aquesta xifra al primer mes de la temporada turística, el mes de maig.
Sí, realment és extraordinari, no? Sempre sentim parlar d'aquell tòpic, no? Les illes han de desestacionalitzar,
ah, sí? Sí,
no?
Sí.
Bueno, és que si anem a mirar les dades, la veritat és que ja hem desregionalitzat bastant, perquè fixeu-vos que si tots recordem, fem una miqueta de memòria i pensem com estàvem a l'estiu de fa 20 anys, veiem que ara, en el mes de maig, ja tenim la mateixa pressió que en el màxim d'agost d'aquells anys. O sigui, que fixeu-vos, no? I els darrers anys, hem de dir que si mires les dades de pressió humana, s'ha incrementat, sobretot, aquests darrers 15-16 anys. No? Hi ha alguna dada, no hi ha dades concretes de Formentera, recopilades per Ciberestat, però n'hi ha algunes de molt espectaculars, no? Que mos, ja fan el conjunt de les Pitiuses. I fixeu-vos que del 1998 al 2016, aquesta pressió que les illes s'hauria incrementat de vés aquest 45%, el cas de Pitiuses ha pujat un 70%. Això és realment espectacular, és una xifra estratosfèrica que ens hauria de fer reflexionar, no? si poden sostenir aquest ritme de creixement.
Bé, almenys a Formentera ja està al carrer, el debat de si hem tocat sostre, com reformular la nostra proposta turística. Tenim molt clar que volem seguir vivint d'aquesta economia turística, però clar, precisament perquè volem seguir-ne vivint, doncs es plantegen aquests interrogants al respecte de com ho podem fer, no?, per aturar aquesta massificació que no agrada ni a residents ni, òbviament, a visitants, com any rere any mos n'anem adonant. En aquest sentit, mira, per exemple, a Formentera han plantejat algunes mesures com intentar regular l'entrada de vehicles. Aquest és encara una idea en projecte. També s'han limitat algunes zones a l'entrada de vehicles, com per exemple siguin els quads, al parc natural no poden entrar els quads, o els cotxes i motos, qualsevol vehicle que contamini a se tanca d'allà dins, a Escap de Barberia. Valtros, quines propostes feu per intentar posar un sostre, posar un límit?
Bueno, jo crec que aquestes mesures que s'estan aplicant de Formentera són positives i s'ha de dir que van en la línia correcta. El que passa és que mos trobàvem que finalment, si construeixen places turístiques, per experiència sabem que s'acaben ocupant. Sí. Això és l'experiència que tenim des de res 10, 20, 30, 60 anys. No? Les Illes Balears, cada plaça que se construeix s'acaba ocupant. Per tant, a on s'ha d'anar el urbanisme, finalment? Perquè les mesures de ordenacions també són correctes, van en la bona direcció, però sense tocar el bessó, i el bessó aquí és el nombre de places, és impossible gestionar res correctament, ni en els millors experts del món. Encara que tinguéssim els millors experts del món en medi ambient, en turisme, és impossible gestionar aquesta llau de gent, no? I nosaltres el que proposem és que se revisin els plans territorials de cada illa i els sostres de creixement se rebaixin, perquè si no, la veritat és que és impossible adequar el creixement de les nostres infraestructures a un creixement de 30.000 persones anuals. Segur que la dada global que tenim, i en el cas de Pitiuses és encara més espectacular, és impossible gestionar res amb aquesta gran allau de gent. És impossible adequar contínuament les infraestructures, les carreteres, les depuradores, els ports, els aeroports, en aquest increment tan espectacular. Per tant, s'ha de tocar el sostre de places i aquesta és la clau de volta.
Sí, parlem de places turístiques, però també hem de tenir en compte que en el mercat turístic dels darrers anys hi han entrat molt amb molta força les plataformes tipus Airbnb, Homelydays, etc., que treballen amb immobles que en principi no eren plaça turística.
Clar, és curiós perquè el creixement turístic s'ha botat una miqueta les fronteres d'estens, o sigui, ja tenim turistes tot l'any, s'ha botat una miqueta les fronteres també de l'espai turístic i tots els espais, aquelles zones turístiques on se concentrava aquesta activitat, i es aconseguia remput les murades, no, diguem, i ara estigui ocupant ja els habitatges, no? I aquí tenim un greu problema, perquè com més urbanitzada està una illa, això ho hem vist en el cas de comparar Eivissa, per exemple, a Mallorca i a Menorca, com més urbanitzada està una illa, més penetra aquesta activitat turística dins els habitatges. I per això, igualment, pensant que la clau de volta de tot plegat és frenar l'augment de places, també residencial, perquè no només augmentam la pressió humana per mort dels turistes, sinó que també ho feim per mort de l'accés de pressió residencial. Les illes no només tenen milions de turistes, sinó que també tenen milions de persones disposades a comprar habitatges, a venir a viure aquí, i a més, el turisme el que fa també és alimentar que haguem de dur mà d'obra de fora, perquè, clar, una cosa va alimentant una miqueta l'altra. I, per tant, hem d'adequar el creixement que puguem tenir, les infraestructures que tenim i els recursos que tenim, no superar-lo perquè és quan venen els problemes.
Sí, però a veure, limitar la construcció que aquí a les Balears sona a anatema, diguem-ne.
Sí, és que jo crec que duim, d'ençà que tenim tots us de raó, sentim parlar de que hem de limitar el creixement d'urbanitzacions, el creixement d'habitatges en sòl rústic, i no ho acabam de fer, no. Hi ha hagut anys que hem de dir que s'han anat implementant mesures per reduir aquesta pressió. L'any 98 va haver les anells, van salvar espai natural, hi ha hagut les directives en sòl territori, i diferents normes que han anat intentant, reduint aquest excés, no, de creixement urbanístic. Però la realitat és que tot plegat mos ha superat, totes aquestes mesures que s'han anat prenent, ara veiem, mirant les dades, que han estat completament insuficients. I, per tant, haurà d'haver un nou pacte social, diguem, per prendre mesures urbanístiques més contundents, o si no, vaja, el futur que mos espera és un poc incert.
Per cert, al respecte del govern balear, la Conselleria de Turisme l'ha ocupada dos persones del partit Més, en principi una formació amb tendència ecologista. Quina la valoració feu d'aquests anys de Conselleria de Turisme? També la gestió mediambiental que s'ha fet des del govern balear amb aquest govern del pacte.
Bueno, nosaltres tenim la veritat és que un gran desencís, perquè nosaltres pensàvem que Més, hi havia un sector de Més que era realment ecologista, que era conscient de que les illes tenen un problema d'excés de consum de recursos naturals, d'excés de construcció, però la veritat és que una vegada que ha anat passant el temps, i ja duim, havia farà 3 anys de legislatura, veient que no hi ha voluntat ara clara d'implementar mesures per contenir una miqueta tot aquest creixement urbanístic i turístic tan elevat. S'han perdut grans oportunitats, com per exemple la reforma de la llei turística, la vida de pot en sostre real, és una cosa que nosaltres reclamàvem des del primer minut, perquè ara mateix no hi ha sostre real de places turístiques, i això és importantíssim. Sense tenir sostre real de places turístiques, pràcticament no se pot fer cap política hidràulica, cap política de residus, cap política d'ordenació. I pot ser exemple de Menorca. Ens havien dit que el sostre de Menorca era de 60.000 places, que aquest sostre no se podia superar, i ara de cop han aparegut 72.000 places. Per tant, tenim 12.000 places més de les que suposadament marcava aquest sostre de la llei turística. Per tant, què feim ara a Menorca? Esboquem 12.000 places o com ho feim, no? I clar, jo veig que hi ha una por a implementar mesures restrictives perquè, bueno, jo crec que se pensa que això tindrà costos electorals, no? Però a la vegada nosaltres pensem també que hi ha una massa de gent conscient més gran que mai, no? Que demanda mesures, que està preocupada, i no me'n refereix que les persones més sensibles, diguem, que sempre han sortit en el carrer a reclamar més contenció. Jo crec que tota societat en parla contínuament, i jo crec que s'han de prendre mesures valentes i aprofitar aquesta oportunitat històrica que hi ha.
També tenim en compte que els últims anys hem viscut una època de gran auge turístic, també donat que la nostra competència natural, els països del Mediterrani, doncs molts d'ells es trobaven amb inestabilitats geopolítiques que han fet de que ho fessin bé o ho fessin malament, diguem-ne, doncs tinguéssim turistes a les Balears. Creus que ara que la cosa sembla que es va calmant per bé dels pobladors d'aquestes zones, doncs potser pot canviar aquesta política turística o al contrari, es pot tornar més salvatge?
Bueno, jo el que penso és que ara mateix és un moment molt difícil perquè ens trobem una espècie de febre turística, sí, que pensàvem ja que ja l'havien superada, no? En tanta experiència turística com a les illes, jo crec que fa un segle, no?, que tenim turisme, i jo crec que tots pensàvem que era el moment de frenar un poquet, de moderar, d'adequar les infraestructures en el turisme, mirar com poden millorar la qualitat de recursos naturals com l'aigua, per exemple. I mos trobàvem que no, que 2017 tornen a batre tots els rècords d'afluència turística, I clar, independentment del que passi a altres països, nosaltres hem de mirar què podem fer nosaltres, no? Què podem fer nosaltres per les nostres illes. Jo crec que el millor que podem fer és això, rebaixar aquest futur creixement, no? Per exemple, me preocupa especialment veure que el sostre de places turístiques a Formentera se situa en 18.000, no? Quan ara l'estadística oficial diu que n'hi ha unes 7.800, en què deuen ser algunes més, segurament.
Sí, al voltant de 12.000 es calcula.
12.000, clar, figura't, se pot créixer encara una tercera part més en places turístiques a Formentera. Sembla una pressió excessiva, que jo no sé si Formentera podrà assumir com toca, sense que perillin els recursos i la pròpia qualitat de vida, perquè finalment una miqueta de seny el que ens hauria d'indicar que no ens poden passar, no?, en certes coses. I vaja, jo crec que independentment del que passi fora, crec que s'haurien de prendre mesures restrictives, i si després trobem que hem de créixer un 1% anual, un 2, un 3, bueno, se pot discutir i arribar a un gran pacte de totes les forces, no? I de tot, però vaja, és preocupant que ara mateix Formentera pugui créixer una tercera part més de places turístiques de les que ja té.
De totes formes, en el cas concret de Formentera, a part de les places, diguem-ne, donades d'alta, aquestes hoteleres a les que feia referència, hi ha tot un seguit de places turístiques de lloguer, diguem-ne, irregular, que encara no hem pogut, o no hem sabut calcular, o no hem volgut calcular. Bé.
Sí, sí, aquesta és una de les grans preguntes que se fa a molta gent, no? Quantes places turístiques o il·legals hi ha? No només el lloguer turístic, sinó també la sobreocupació d'hotels és una cosa que també mos hauria de preocupar perquè s'està produint molt. Moltes habitacions de dues places s'han convertit en habitacions de quatre. Això tots ho sabem, no? Sobretot els treballadors de l'hostaleria que mos puguin sentir. No? I clar, aquesta és la gran pregunta. No? Fixeu-vos que fa dos dies mateix, APTUR, l'associació que defensa...
Departaments turístics i això.
Departaments turístics, que defensa el lloguer turístic i que s'ha fet una patronal molt, molt gran, molt, molt poderosa i té molta influència a les illes ara mateix, admetia que hi havia més de 100.000 places de lloguer turístic il·legals. Clar, això, 100.000 places, la veritat és que després d'una regularització massiva com hi ha hagut ara els darrers temps, que s'han doblat, han passat de 40.000 a més de 90.000 les places, diguem, reglades, hi ha hagut una gran amnistia, podríem dir, les illes, i encara quedin unes 100.000 places turístiques més. La veritat és que és una xifra colossal, no? si ho pensem bé. I clar, d'aquí també venen aquestes grans dificultats de trobar habitatge, llogar un pis és pràcticament impossible. Clar, no només tenim problemes ambientals, sinó que tenim problemes ja socials molt greus.
Doncs interessants reflexions les que hem escoltat de la gent de Terra Ferida, de la veu del seu portaveu, en Jaume Adrover. Jaume, moltíssimes gràcies, bon dia.
Molt bé, molt amables, bon dia.
El supermercat és bàsic a Sant Ferran. Us han preparat unes ofertes fins al proper 14 de febrer que no us podeu perdre. Mireu, per la neteja personal, el sabó de mans Micaderm a només un euro per la neteja domèstica.
Un euro!
Sí, sí. Per la neteja domèstica, el rentavaixelles Ultra Plus o Aloe Vera Mistol 600 mil·lilitres també a un euro. I va, doncs, per berenar o bé per esmorzar les galetes Dinosaure, de les poques del mercat, per cert, que no tenen oli de palma, 185 grams a només un euro. Supermercat.
Un euro!
Sí, supermercat és bàsic a Sant Ferran, a l'avinguda Joan Castelló Guasc, número 30. Obrir cada dia, diumenges també, des de les 9 del matí fins les 9:30 de la nit.